Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbe, pendents a aquesta hora de la primera actuació que ha de fer l'Escolania de Montserrat. Serà en breus minuts una actuació amb el nou cor mix des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. N'estarem molt pendents. Avancem, mentrestant, amb d'altres qüestions. Imatge d'unitat dels partits independentistes, Esquerra, Junts i la CUP, a l'acte d'Òmnium Cultural per la Diada que té lloc a aquesta hora davant de l'Arc de Triomf de la capital catalana. Un acte que està centrat en la defensa del català arreu dels països catalans i també en reivindicar el dret a decidir de Catalunya. Seguim-ho en directe i tenim la nostra companya Judit Caselles. Judit, bon dia.
Hola, bon dia. Òmnium demana que Catalunya pugui exercir el seu dret a l'autodeterminació per poder ser un estat independent i demana l'amnistia dels més de 4.000 encausats que l'entitat calcula que hi ha pel procés independentista. La vicepresidenta d'Òmnium, Mònica Terribas, i el president de l'entitat, Xavier Antic, també fan una defensa del català tant a Catalunya com a la resta de territoris on també s'usa, com el País Valencià, les Illes Balears i la Catalunya del Nord.
Òmnium Cultural ha volgut que la primera part del seu acte polític fos la renovació del compromís de la lluita persistent en tots els racons dels països catalans per enfortir la nostra llengua i incrementar-la l'ús social. Estarem al costat de totes les entitats avui representades aquí perquè això sigui una realitat.
A Catalunya, i com avui volien demostrar els països catalans, defensem el català.
L'acte compta amb l'assistència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la primera fila del públic, acompanyat dels alts càrrecs d'Esquerra, com la secretària general adjunta, Marta Vilalta, per part de Junts, i és el secretari general de Junts, Jordi Trull, i per part de la CUP, el portaveu i diputat al Parlament, Xavier Pellicer.
Moltes gràcies, Judit. Avancem amb més qüestions. A Tarragona, vora d'una seixantena d'entitats també han fet el seu homenatge al monument dedicat a Casa Nova, situat al passeig marítim, que porta el seu nom. L'alcalde Rubén Viñuales ha fet el seu primer Parlament institucional un 11 de setembre. I a Girona, l'amnistia i la defensa del català han centrat l'acte institucional del consistori, la diputació i la delegació de la Generalitat. Unes 500 persones s'han sumat a la commemoració a la plaça Catalunya. L'acte hi ha participat també l'alcalde d'Elna, Nicolás García, que ha assegurat que França farà la feina bruta a Espanya vetant el català a les institucions europees. L'alcalde de Girona, per la seva banda, Lluc Salellas, ha carregat contra l'Estat i ha defensat el dret a l'autodeterminació. I la delegada del govern, Laia Cañigueral, ha situat la llengua com la lluita principal per defensar el país i el president de la Diputació, Miguel Noguer, ha afirmat que Catalunya té una oportunitat única per restablir els drets dels líders legítims. El líder del Partit Popular, més reaccions, Alberto Núñez Feijóo, ha destacat que la Diada és el dia de la convivència, el respecte i també la igualtat en una Catalunya pròspera. En un missatge a Twitter, Feijóo ha afirmat que el Principat és una terra que sempre ha contribuït a enriquir el país i ha desitjat una bona Diada a tothom. A banda del missatge, Feijóo també ha compartit una imatge aèria de Barcelona amb el lema Dia de Catalunya i la data en castellà, així com el logotip del partit i les banderes catalana i espanyola. I precisament, encara sobre el líder dels populars, reconeix haver mantingut contactes amb Junts a través de canals informals, diuen les setmanes prèvies a la seva sessió d'investidura que està prevista pel 26 i 27 de setembre. Ho ha dit en una entrevista a La Razón. El popular també ha criticat durament la negociació que mantenen els socialistes amb el partit de Puigdemont de cara a una possible investidura de Sánchez. Feijóo, que avui es reuneix amb l'executiu nacional a Madrid, ha afegit que no se sent qüestionat pel seu partit quan va decidir parlar amb els partits independentistes i ha especificat que ho tornaria a fer. La 1:04, cop d'ull a l'actualitat esportiva, Mana Closa.
En bàsquet, avui arrenca la Final Four de la Lliga Catalana. A 6:45 de la tarda, Penya Manresa, i a 8:45, Barça-Girona. Els blaugranes són els grans favorits al títol. Tots els partits es disputaran al pavelló Barris Nord de Lleida. Serà la primera competició oficial del curs l'any que la Federació Catalana celebra el seu centenari. Demà, a 6:45, arrenca la lluita pel tercer i quart lloc i la final començarà a 8:45. Tots dos partits també des de Lleida. I en motor, Àlex Palou tanca el curs a l'IndyCar, tercer a Laguna Seca. Blanca. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor, que ja es va assegurar el títol el cap de setmana passat, ha demostrat ser el més ràpid en una cursa que ha estat caòtica. De fet, s'han onejat fins a 8 banderes grogues en les 95 voltes de la prova. El company d'equip de Palou, Scott Dixon, ha acabat primer, seguit de Scott McLaughlin. El Vallès, de fet, acaba el curs amb 5 victòries, 10 podis i 17 curses acabades entre els 8 primers. En total, Palou ha sumat 656 punts.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias i tot el seu equip. Nosaltres tornem amb més notícies. Serà a les 2 del migdia amb l'Estel Migdia.
Ràdio Estel. La caravana, un programa sobre rodes.
Us ho portem explicant tot el matí des de la caravana. L'Escolania de Montserrat arrenca el nou curs amb nou cor, amb la incorporació de veus femenines. Els podem escoltar per primera vegada en aquest concert històric des de la Basílica de Montserrat. Doncs així sona aquest cor mixt nou de l'Escolania de Montserrat amb la incorporació de veus femenines. Aquest matí en parlàvem precisament amb la Mireia González, de 18 anys, i que ara mateix hi participa també en aquest cor mixt. Maria Broncova.
Hola.
Divulgadora musical, sí. Directora escènica. Jo no ho sé tu, però a mi m'ha emocionat molt. M'està emocionant molt.
Jo és que estic pletòrica, és que és superguai, és una fantasia. Estic molt contenta i molt contenta de compartir-ho amb vosaltres perquè és un moment històric i ja m'agrada ser aquí.
I tant, moment històric des de la Basílica de Montserrat. Nosaltres que anem a publicitat i ara sí parlarem d'òpera i de música clàssica amb la Maria Broncova. Fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Marmor, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, un programa sobre rodes. Òpera rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Vinga, va, 10 minuts que passen de la una del migdia, i ara sí, Maria Voronkova, divulgadora musical, directora escènica, què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí, la veritat.
Que bé. Què ens portes avui? Ganes.
Doncs mira, doncs, com avui és un dia bastant històric en quant a música i veus femenines, sí? Doncs faré un petit homenatge a un dels noms femenins de la música clàssica més potents del món del piano del segle XX, i ella és Alicia de la Rocha.
Home.
Sí, sí, sí.
M'aventuro molt si dic que els La Rocha...
Aviam, aviam.
No? Són top? Són estirpe.
Són estirpe, musical, és correcte. No? És correcte, són un poco baja, pequeña escala.
Val,
sí,
val.
O sigui que sí. I a més és que és una pianista d'aquí, barcelonina, com molt nostrada, però sí. a més és de les més internacionals que us pugueu tirar a la cara, mm-hmm. I crec que era guai poder parlar d'ella, no? Sí, penseu que ella té més de 4.000 concerts per tot el món. Molt bèstia.
Que bèstia.
No, és molt bèstia.
Més de 4.000 concerts?
Més de 4.000 concerts. Se dice prontito, que
no,
ni Michael
no
Jackson.
No m'agradaria tenir la seva agenda.
Brutal. Exacte. A més, fixa't, i això sempre impressiona la gent, té 4 Grammys guanyats i 14 nominacions. Això la gent
Com?
No ho sap, però aquí estic jo per dir-ho. T'ho ben juro. Sí, molt heavy.
Que fort.
A part de centenars de guardons, reconeixements internacionals, medalles d'or, doctora honoris causa... Bueno, milers d'enregistraments de la seva música. Vamos, aglutina una experiència als escenaris dels 5 continents de forma absolutament literal, mm-hmm. I alerta, atenció, que això es diu ràpid, 74 anys de trajectòria professional.
Què vols?
La puta ama.
I ja està. Sí, em sap greu dir-ho així,
però esto es así, ¿eh? És la Beyoncé de la clàssica.
Ara.
És muy
la
top.
La Beyoncé de la clàssica.
Sí. M'agradat. Així que va, som-hi, coneguem Alicia de la Rocha.
Aquelles peces que em sap greu parlar-hi sobre.
És que he començat així fort.
Sabeu lo dificilíssim que és fer el que estem escoltant?
No ho sap ningú. A més, la gent està molt acostumada a sentir-la per guitarra, mm-hmm. Però l'original és per piano. És un piano jugant a ser una guitarra. O sigui, imagina't.
És molt bèstia.
I ella ho feia com ningú, la veritat, si m'ho permeteu. És opinió personal.
Sí, sí, sí.
Bueno, què passa? Doncs que aquest 2023, igual que amb la Calas, que dèiem la setmana passada, se celebren els 100 anys del naixement d'Alicia de la Rocha.
Mira.
I, a més, ho he de dir, ho he de confessar, ella en vida tenia una relació molt propera amb la meva mare.
Què dius?
Sí, que com ja sabreu molts, és violinista,
sí.
I van tenir una relació superestreta, no només a nivell personal, sinó també a nivell professional.
Uh-huh.
Així que no he pogut deixar passar, que ja no sé què dic.
És l'hora.
És l'emoció de l'Alicia. Sí. Doncs no podia deixar passar l'oportunitat de fer aquest homenatge, perquè penso que és la pianista més top del segle XXI, així que...
Sí.
No, del XX. I també del 21.
I també del 21.
A la porra.
Escolta'm,
és lo mas,
si vols del 22
senyora.
També ho serà. Eh?
Ara. Què passa? Doncs que semblarà estrany, però hi ha moltíssima gent que no sap qui és, que desconeixen completament aquest nom.
Em sembla estrany.
No, però t'explico per què. Perquè va passar una cosa molt curiosa. Per què? Perquè, a diferència de la Calas, l'Alicia era una dona supertímida, superreservada, i era tan discreta fins al punt que va procurar aparèixer el minimíssim possible als mitjans de comunicació.
Uh-huh.
I quan feia entrevistes, doncs la veritat és que era majoritàriament perquè l'estava pressionant al seu entorn, en plan, uh-huh. Alicia, és que no hay otra, que te hagan la entrevista.
Ja està,
es que no quiero, te aguantas, la haces. ¿Vale? Després patia molt cada cop que li donaven un premi, uh-huh. Se sentia superincòmoda, perquè ella no volia competir, perquè... No, una cosa... Sí, molt curiós. Fixa't fins al punt que ella va dir aquesta frase que em fa molta risa, diu, la música és per escoltar-la, no per mirar-la.
Bona aquesta.
Bueno,
sí.
No sé si tenia raó o no, però ahí està. Així que per tot això, doncs el reconeixement li ha quedat bastant limitadet a l'àmbit de la música clàssica, i certament qui no és del mundillo no és un nom que li ressoni molt. Així que jo, doncs, aprofito per reivindicar la figura d'aquesta senyora, donar-vos-la a conèixer a tots i parlar-vos d'ella, sobretot, vaja, de la seva trajectòria. Uh-huh. Per què? Perquè un cop que acabem el programa, jo el que espero és que tothom vagi corrents a qualsevol plataforma i s'empapi de les seves obres de piano, que són magnífiques. Té una tècnica espectacular. A més, he pensat, escolta'm, si les coses s'han d'escoltar i no veure, i això és ràdio, patapam, esto es un win-win, no?
Bona.
És l'homenatge més merescut.
Sí.
Ai, perfecto. Vinga, va, comencem.
Thank you.
O sigui, aquella, mira, ara Ric d'en José Matosas, que el tenim com qui veiés aquí figaflaues, eh? Però no, piano clàssica. Sí, no, hi ha músiques d'aquelles per piano que sí que és veritat, que et fa com
aquesta
com
música es diu El Pelele.
Ah, mira.
Sí, tal qual, és el Pelele ballant,
José,
eh? Tots allà, ui, ui.
Dedicada.
No, això jo no ho he dit, eh? Això jo no ho he dit.
No, bueno, un dels millors tècnics que tenim en aquesta
casa. Correcte. L'estimem, l'estimem. No ens podem posar el tècnic en contra, Joan, per favor. No, és brava. Vinga, va. Comencem pel principi, al igual que ho vam fer amb la Cales,
sí.
I és que l'Alícia va néixer a Barcelona i va ser la tercera de quatre germans. El cas és que ella va, com has dit tu al principi de tot, va néixer en un ambient super musical, perquè tot i que el pare era majorista editorial, era un super afeccionat al violí. I tant la seva mare com la seva tieta havien estat alumnes del gran pianista i compositor Enric Granados.
Home.
Que se dice pronto.
Ahí es nada.
Clar, un virtuós excepcional. La cosa no acaba aquí, però, vale? Perquè tenim el seu tietavi, que havia estat un reconegut violoncel·lista i també director d'orquestra, i aquí la meva preferida, que és una cosina de la seva mare, que va fundar una acadèmia de música i una orquestra femenina de la qual va ser directora, també.
No s'avorrien, aquesta família?
No. A tope amb la música, amb la cultura, també tenia un tiet pintor. Vaja, que la música, les arts en general, formaven part de la seva vida a tope, a topíssim.
Ara m'he posat jo, allà, el pèl...
És que no es pot evitar,
no es pot evitar,
per això està correcte.
Sí.
Vinga, va, us explico, perquè la vida de l'Alícia és realment la història d'una nena prodigi, d'acord? Perquè fins i tot, abans de saber parlar, ella ja s'enfilava al piano i després d'escoltar les lliçons que feia la seva tieta, tocava d'oïdes els compassos d'allò que aprenien els alumnes.
Això em flipa, el de tocar d'oïdes.
És bestial. Però què passa? Doncs que a diferència de les històries per no dormir, de grans, com dèiem la setmana passada, anar... la Cales, o Mozart, o Paganini, doncs la de l'Alícia no és una carrera de nena sobreexplotada pel seu talent. Perquè tot i que la seva família va descobrir molt d'hora aquest talentasso, i també el seu mestre, Frank Marshall, la seva extraordinària capacitat, ho van veure de seguida, el que van fer és, voy a explotar a la niña pa que me... No. Es van limitar, doncs, a donar-li suport, a garantir-li una gran formació i, sobretot, limitar les seves actuacions en públic com una activitat formativa i pedagògica. No fer aquella merda de espectáculo pircense de todos estos niños rotos después.
No, des de Mozart fins a Cales, eh?
Total, és que no se puede. No, clar, basta. Clar. Bueno, Macaulay Culkin.
Sí,
es dona tot arreu, no? Aleshores, mira, a mi hi ha una anècdota que m'agrada molt, que és com ella explica com va començar a tocar el piano, d'acord? Sí. I ja veuràs que és brutal perquè hi ha zero pressió familiar, zero pressió social, i a més hi ha una cosa que a mi m'encanta, que està d'hora, que hi ha zero glamour. O sigui, és l'anècdota més peripatètica, en plan de, ¿por qué empezaste a tocar? Ven que te cuento. Mira,
com va anar això?
Doncs mira, ella tenia 2 anys, o sigui, una nena petitíssima. Aleshores, ella, com dèiem, passava llargues estones a casa de la seva tieta Carolina, la de les classes de piano, que dèiem abans. Però què passava? Doncs que per ella aquell piano era literalment doncs una joguina. Era una joguina.
Jugava a fer piano.
No, ni tan sols. O sigui, s'hi enfilava, el guixava, li arrencava les tecles.
Oi,
a lo loco, d'acord? Així una mica salvatjota, ella. Què passa? Que el que feia una nena amb els Lego, doncs ella veia un piano i jugar a tope, a topíssim. Què va passar? Doncs que la seva tieta Carolina va dir, bueno, això s'ha acabat, tancarem el piano en clau. I tu pensaràs, una gran idea.
Sí.
No. Terrible.
Pitjor encara, eh?
Molt pitjor. Per què? Perquè la petita Alícia tenia un caràcter d'aupa, d'acord? Així que va muntar un drama, va muntar una rabieta fins a tal punt que es va començar a donar cops de cap contra el terra. Correcte, brutal. I allà va seguir donant-se cops de cap fins que va fer un trau allà gegant. I què va passar? Doncs vaja, que davant de tot aquell drama, els plors, la sang sobre el terra hidràulic, ja t'ho pots imaginar. Sí. Doncs vaja, aquí la tieta va solventar el tema pactant. I el pacte va ser el següent. Si l'Alícia es portava bé, ella li ensenyaria a tocar el piano.
Bona aquesta.
I així va ser. Mira. Així va començar ella a tocar el piano.
Per què tocava el piano sí. A Alícia La Rocha? Per una rabieta.
Per una rabieta, tal qual.
Imagina't el nivell de la rabieta.
Brutal. Sí. No, que es va obrir el cap, que es
imagina't.
Veu la sang per
sí,
una
sí,
cosa.
Sí, sí.
Qüestió que des d'aleshores doncs, aquella nena hi va dedicar totes les hores del món, però en cap cas per insistència de literalment ningú, sinó perquè ella, aquella nena, li flipava, perquè veia que no només podia arrencar les tecles, sinó que podia fer música. Clar. Amb la qual cosa, per ella era una diversió i una fascinació molt lluny de totes aquestes històries per no dormir de les 12 hores de cops de bastó de Paganini, la pressió desmesurada de la mare de la Calas, o aquelles gires que dèiem en carros per terrenys intransitables que practicava Mozart. Així que em sembla una gran història d'amor cap a l'instrument i cap a la música. Què passa? Doncs aquesta nena, amb 3 anys, la porten a veure un concert del Frank Marshall, aquell que hem comentat abans, i ella va quedar, o sigui, impressionada, no? Va quedar totalment fascinada. Així que quan va acabar l'última nota, ella, tota petiteta, va córrer cap a aquell senyor, es va aferrar fortament al camal del pantaló i li va suplicar que li ensenyés a fer-ho com ell. O sea, ¿se puede ser más cuqui en la vida?
Sí, sisplau.
Es que, por favor, sí, la amamos. Sí, què va passar? Doncs ja ha dit que tenia 3 anys, a més era menuda, era una cosa petita, petita, petita. Així que d'entrada Frank Marshall va dir que no, que era massa menudeta, però que no. Però què va passar? Que de seguida, veient les seves capacitats i sobretot el meteòric aprenentatge que estava fent amb la seva tieta Carolina, li va fer una brevíssima audició d'una peça de Bach.
Bach,
va dir,
Bach, eh?
Sí, sí.
3 anys, estem parlant?
Sí, a lo loco. Vamos a lo loco.
Escolta'm.
Sí, toma.
Vinga.
No, clar, perquè la nena insistia, s'aferrava, era com... La família deia, no, en serio, escucha esta niña. De verdad, que nosotros no queríamos, pero es que en serio. Qüestió, la sent tocar i... En aquell mateix moment es converteix en el seu mestre i una història preciosa, perquè va ser el seu mestre fins al dia mateix de la seva mort. O sigui, va ser el seu únic i definitiu mestre. I em sembla una història molt maca, la veritat.
Ja t'ho he dit alguna vegada, els que estim... Els que, jo crec que has d'estar una mica tarat, perquè t'agradi tant, però un dels meus predilectes per piano és Rachmaninoff, que l'estem escoltant ara mateix. Sí.
Jo també l'he posat una mica amb calçador, perquè me gusta i ja està.
Eh? I sempre
si em preguntes,
ja...
per què has posat Rachmaninoff? Perquè toca la patata.
Ara,
és que
ja
m'emociona, què voleu que us digui? Aquí l'he puesto.
Sempre que surt Rachmaninoff ho he de dir. Que era un geni absolut, absolutíssim.
Absolut.
I dos, que hi ha una pel·lícula magnífica que es diu Shine.
Ui, no l'he vist.
No?
Mira, això
m'apunto. Es diu Shine, que va sobre un pianista. Com aconsegueix tocar Rachmaninoff, una de les peces més difícils de tots els temps.
Uau.
I és preciosa.
D'acord.
Te recomano.
Mira, ja tinc deures.
Sí, home, i tant.
Ja tinc deures. El I un dia parlarem de Rachmaninoff, també.
Sí, sisplau.
Que la té una biografia bastant intenseta.
Mira, la biografia jo no la sé. Jo conec una mica l'obra, però la biografia no la sé.
Et sorprendré, doncs.
Que bé.
Sí, és intensita. Bueno,
de moment, però, Alicia de la Rocha, va.
Vinga, va, continuem. L'hem deixat allà, amb 3 anyets, començant a fer classe. I la qüestió és que poquets dies abans de fer els 6 anyets, ella va fer el seu primer concert. I en aquell concert ja va deixar més que palès que tenia, vamos... És que, mira-la, un talent espectacular amb unes manetes ridículament petites, amb uns braços que amb prou feina li arribaven al piano i ja què dir, dels peus al pedal. Clar. Perquè era una nena extremadament menuda. De fet, ja va ser una adulta extremadament menuda.
Ara...
No feia ni metro i mig d'alçada.
Jo ara entenc el meu professor de piano, que acabo de començar a aprendre una miqueta... que riu quan jo li dic és que tinc les mans molt petites, no hi arribo.
No, tonteries, no. Tonteries. No,
digue-li
no,
una nena de 6 anys.
Correcte, una nena de 6 anys, a més que...
Ara entenc per què se'm riu de mi.
Vull dir, era petita, una cosa, no te la pots dir, vull dir, era més baixeta que jo. Vull dir, els oients no ho saben, però jo sóc molt baixeta, d'acord? Era molt baixeta, aquesta senyoreta. Qüestió que, tot i això, el seu talent va quedar allà super retractat. Tant és així que en aquell mateix moment, després d'aquell petit concert, la va padrinar un dels més grans del panorama musical d'aquell moment, que era el compositor i musicòleg Joaquín Turina. Això era un reconeixement ja de dir, bueno, esta niña va ser top. O sea, está Mozart, está ella, ahí que vamos. Vale. I vaja, amb 11 anys... debuta per primer cop amb una orquestra simfònica. 11 anys, és molt fort, això.
És molt bé.
És molt heavy. I què passa? Doncs que la tia assumia de forma absolutament brillant tots els reptes que se li posaven endavant. Era una crac. Però, de nou, estem parlant d'orquestra, estem parlant de Turina. No us equivoqueu, perquè era una nina absolutament feliç. Per què? Perquè no tenia pressió. Vale? Ja hem comentat, durant la seva infantesa les actuacions eren poquetes, poquíssimes. Per què? Doncs perquè la funció d'aquelles actuacions era posar-la a prova davant del públic, davant d'una orquestra...
No
davant
treure'n rendiment, eh?
No, en cap cas, no era vamos a explotar a esta niña,
no,
vendamos las entradas. No. Formava part de la seva docència, de la seva pedagogia. Així que em sembla la forma de poder fer carrera, diguem.
I la petita Alicia, que va creixent i es va fent gran.
Efectivament, i arriba a l'edat de 13 anys, i aquí hi ha el primer girito dramàtico, perquè esclata la Guerra Civil.
Ai.
Clar, i evidentment la seva formació es veu doncs, forçosament interrompuda per raons més que òbvies. També va succeir que el seu mestre va haver d'emigrar i, com et pots imaginar, la seva situació familiar no era gens senzilla. També té una altra anècdota que relata, que explica molt bé com anava tot plegat. Vale? Es veu que a l'Alícia li havien regalat pel seu aniversari un parell de coloms blancs. D'acord? Allò era molt típic aleshores. Es veu que un dia els coloms doncs, ja no hi eren.
Ai.
Clar. Evidentment, la mare li explica a l'Alícia que s'havien escapat amb l'ensurt de les sirenes dels bombardejos.
Sí.
Però el cas, Joan, és que aquella setmana van menjar arròs amb pollastre.
No.
Sí.
No.
Sí, sí. Sí. Sí, 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 així estàvem les coses. Així que no estava...
No, clar, vingut la Guerra Civil...
Clar, posem-nos en context. Clar, així clar, que, clar. Evidentment, la seva formació, diguem, oficial queda bastant interrompuda, però ella no s'atura, perquè ja dèiem que amb ella la música la feia feliç, la fascinava. Així que prossegueix de forma completament autodidacta i es dedica a la seva passió com? Doncs empapant-se de totes les obres que no coneixia, llançant-se al piano a tope i, a més, cosa molt important que poca gent coneix, és que va començar a composar les seves pròpies obres.
13 anys, eh?
13 anyets.
Està bé.
I les va anomenar Pecats de Joventut i m'agradaria que n'escoltéssim una miqueta.
Això que tranquil·lament podria passar per... no sé si m'ho compres, per un nocturn de Chopin?
Tranquil·lament.
Ho va composar Maria La Rocha.
Sí, a més es diu Alicia. I a més es diu Cajita de Música, i no pot ser més una cajita de música.
Sí,
o sigui,
sí,
m'encanta aquesta peça, és tan cuqui, tan dolça, o sigui, es nota que ella sent fascinació pel que fa. Qüestió, què va passar? Doncs, evidentment, que com tantes altres, Alicia no es va donar massa crèdit, per no dir-te gens, com a compositora, i jo, la veritat, el cert és que si ella s'hagués volgut dedicar...
Estic, coses meravelloses.
Estic convençuda, perquè això és una inclusió supertímida sense ella donar-se cap mena de rei. Però bé, no m'hi posaré gaire, perquè jo penso que ella ja va trencar tots els mollos, vale? I no va impedir que el fet de ser dona la frenés en cap moment, tampoc el fet de tenir família, així que res, una crac, si no vol composar, que no composi. Ja tenim aquestes peces que són estupendes. Vinga, va, avancem, perquè en acabar la guerra, doncs ella reprèn la seva activitat com a concertista per tot Espanya, tocant en solitari i amb orquestra. I ja amb 24 anys va fer la seva primera actuació a l'estranger. I també en aquell temps va crear tot tipus de formacions musicals, tant duos de piano com trios de piano, quartets de piano, obsessió por el piano. Sí, eso es correcto, no pas... Sí. I mira, va crear un duo amb una amiga seva i també, atenció, comença a tocar amb un senyor que es diu Juan Torra. És un pianista jove, talentós, i aquella unió doncs, es va fent cada cop doncs, més i més propera. Es van com acostant.
I és el seu aquí?
Sí, claro, hombre, si no, ¿pa qué lo menciono?
Ara.
Clar, comencen a tocar, oh, que bien toques, no, que bien toques tu, oh, que dedos, ah, que ta, tot allò, i clar, es van fer propers, i cada cop estan més units, i la música, i el piano, i a quatre manos, i jo te cruzo,
ai,
i tu
m'hi
oh, què passa, que s'enamoren? Sí. S'enamoren fins al punt de que ell li proposa matrimoni, però no en cosa de, qüestió de mesos, no, anaven
no,
fent, anaven...
No es podia saber, però...
Va. Què va passar? Que l'Alicia... que ja hem dit que és peculiar aquesta dona i l'adoro per això. Doncs davant de la proposició va decidir fer un joc.
Ai.
Ah, ¿quieres casarte conmigo? ¡Un momento!
Vamos a jugar.
Exacte.
Val.
Aquella nit, durant el seu concert, li donaria una resposta. Però com? Ho faria amb el bis.
Ai.
És a dir, que qualsevol cosa que ella toqués que no fos Mendelssohn era un no.
Tu t'imagines?
Brutal.
És tot que... el concert patint.
Correcte, correcte. Aquell home allà, de dir, si toca una pieza de Mendelssohn que yo reconozco, ¿qué vamos a hacer? Clar, imagina't. Però no, per sort, després dels aplaudiments finals, va sonar Mendelssohn i finalment es van casar el 20 de juny de 1950.
Que bé i que maco.
Sí, ho trobo molt divers, sí. I crec que relata molt bé el caràcter d'ella, així, sí, tan juganer, tan trapella, i com elles es comuniquen a través de la música, que em sembla supermàgic, molt, molt bonic. Així que es van casar, van, sí, començar la seva vida junts, però alerta, i això és molt atípic per l'època, perquè ella en cap moment va deturar la seva carrera musical.
Val.
Recordeu que parlàvem de la Calas, que va fer aquell parón per dedicar-se al seu... Ella, ni de broma.
O sigui... Juan, te casas conmigo y con el piano.
Y con el piano. Ara. Aquí nos casamos con la música o bé, no hay boda, no hay bé, nada. Bé. Claro, esto lo ha unido Mendelssohn. Ara. Que no lo separe el hombre.
Imagina't.
Saps? Així que ella, amb 31 anys, fa el seu primer viatge als Estats Units.
Uau.
Amb una gira de 9 concerts, i va ser aquella gira, precisament, la que li obre les portes a l'estranger ja de forma definitiva.
Em deixes fer un peron aquí?
I tant.
Per preguntar-te, perquè sovint dius... aquell músic, aquell intèrpret, o aquella música, aquella intèrpret, van als Estats Units, i a partir dels Estats Units se'ls hi obre un món, la seva carrera, sí, fa un món, però, ostres, als Estats Units no és reconegudíssim que sàpiga jo per la música clàssica, no?
No, però fixa't ara el que et dic a continuació, perquè ella no torna als Estats Units fins 10 anys més tard.
Patapam.
O sigui, no és que la reconeguessin als Estats Units, és que els europeus, que som una mica memes... En llegir...
Són flaumes.
Ha fet una gira als Estats Units! Oh, deu ser molt important! I això és literalment el que li va passar.
Val.
O sigui, no li va obrir les portes als Estats Units aquella gira. Ben al contrari, va trigar 10 anys més en tornar-hi. I ojo, que li va ser difícil perquè ella no tenia un representant americà. I no se li van obrir les portes, ja ho veus, 10 anys perquè se t'obren les portes.
Sí, sí,
va,
sí,
així
sí.
Que sí, tens tota la raó, però com a vegades som una mica lerdos,
sí,
i és un poco culo meu, culo quiero.
Sí,
oye, si los ahí lo tienen, yo también lo tengo.
Ara, però si en mi... Si això era meu.
Si això era meu, què ha passat? Així que sí, tota la raó. Vinga, va, avancem, perquè amb 35 anys ella comença a implicar-se de forma superactiva en el món de la docència, de la pedagogia, i també en aquell moment la seva carrera està bullint. Vamos, té una activitat absolutament frenètica, està a tope amb tot, i, evidentment, la vida arriba per ser una mica cabrona, com acostuma a passar. Sí. Li arriba un cop duríssim per la seva vida, i és que mor el seu mestre, el Frank Marshall, deixant-li un buit, com et pots imaginar, immens. Però no només li va deixar un buit, sinó que també li va deixar una gran responsabilitat. Va posar en les seves mans la direcció de l'Acadèmia Marshall, que era la que a ella li havia ensenyat tot el que sabia, i a més, en aquell moment era un referent europeu per músics de tot el món. Així que què passa? Doncs que la cosa no estava fàcil. Per què? La parella ja tenia 2 fills. Tenien el Juan Francisco i la petita Alicia. I, a més, ella es passava la vida d'una punta a l'altra del món. Tant és així que si li preguntaves on vivia, ella et responia, als avions. O sigui, era un no parar, un no parar. Però, per sort, el seu marit en aquest punt va ser absolutament vital. Perquè què fa ell? Doncs renuncia a la seva carrera de concertista i decideix dedicar-se en cos i ànima en facilitar-li a ella tant la carrera com el creixement artístic.
Vale.
Què fa? Doncs el Juan accepta fer-se càrrec de l'acadèmia quan ell estigui fora, li facilita la conciliació familiar fent-se càrrec dels petits en les seves absències i també s'encarrega de tots els temes, que si burocràtics, que si contractuals, de la seva dona. Per què? Que ja era en aquell moment, aquella dona ja era una supergran estrella internacional.
Imagina't.
I necessitava d'aquella ajuda. I em sembla...
Que típic, com estàs dient? Per aquells temps
que això no
i
passa.
Per ara.
Això no passa.
Ara.
Això no passa, i em sembla brutal. I realment... O sigui,
pionera.
És una pionera, sí, absoluta, absolutíssima. Mira, hi ha una anècdota que il·lustra molt bé tota aquesta situació i que també m'encanta. Ens trobem amb l'Alicia, està embarassada de 8 mesos de la seva filla petita,
sí,
i ella té un compromís importantíssim, que és enregistrar un disc amb les obres de Granados, que és exigentíssim, d'acord? També penseu que les sessions d'estudi i de gravació són duríssimes, llargues, exigents... Bueno, ja us podeu imaginar.
Sí.
I ella, molt lluny d'anul·lar aquest compromís, doncs diu, saps què? ho farem, però per si de cas em porto una comadrona a l'estudi per qualsevol cosa que pugui passar. I ja us faig l'espoiler, el disc va sortir fantàstic i la nena també, i per sort no ho va fer a l'estudi.
Imagina't. Sí. No, però t'imagines tocar a punt.
Ocho mesazos. O sigui, si ja no li arribaven els braços de normal, imagina't amb aquella panxota. Però bueno, mira, així ella, així era ella.
Això és Bach, eh?
Sí, senyor.
Allò que havia tocat amb 3 anys?
Sí. Sí,
és
de,
això, eh?
Sí, de fet, és una gravació de quan ella era bastant joveneta, uns 14-15 anyets. Sí, 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 brutal, brutal, brutal. Doncs així és l'Alícia, és un no parar, perquè fins l'any 2003, que ens, quan ella ja es retira definitivament, està als escenaris oferint més de 100 concerts cada any per literalment tot el món. La tia durant 4 dècades feia una gira de 4 mesos pels Estats Units, però és que a més oferia masterclasses arreu de tot el món, a part d'assumir les responsabilitats d'una de les acadèmies de música de més renom internacional. Així que, el que dèiem, amb més de 4.000 actuacions a l'esquena, va ser la pianista més aclamada internacional que hi havia al moment i es va convertir en tot un referent femení de talent i virtuosisme. Per què? Perquè era una crac. Era una crac. Però sí, què passa?
Sí. No es pot negar, eh?
No es pot. No es pot, i a més és que l'estem escoltant, és que aquella tècnica és, vamos, brutal. Què passa? Doncs que, evidentment, aquell nivell d'exigència passava factura, com et pots imaginar. Va tenir un principi d'artrosis, que, per cert, li van recomanar que toqués el piano. I ella va dir...
Amb artrosi?
Vale, ho intentaré.
Difícil, això, eh?
No, perquè era un principi de... Li recomanaven exercici de dits. I ella, d'acord, començaré a tocar el piano, crec que mai és tard. Sí. També es va fracturar el polze, però se'l va fracturar tancant la porta d'un taxi. O sigui, el tenia ja tan destruït, ella, que se li va fer miques, pobreta meva. Ella va creure fins i tot que la seva carrera s'havia acabat en aquell punt, però per a nada.
No l'aturava ni la porta d'un taxi.
Ni la porta d'un taxi. Es va fer una operació superinnovadora, duríssima, 5 mesos de rehabilitació.
Això que el taxi era de Tito Álvarez.
Sí, hòstia. Joan, per favor.
No, ja està.
Per favor. Qüestió, va fer el miracle. La tia va continuar tocant i... És veritat, no va ser fàcil, però què passa? Que aquesta era una tia lluitadora, tossuda, i com et deia abans, es va mantenir activa fins als 79 anys d'edat. Què dius? A part d'aquest incident, del taxi i la maleïda porta, només, atenció, i aquesta és l'única ocasió, la infermetat i la mort del seu marit la van apartar del gran amor que tenien per la música. Va ser l'única cosa que la va apartar dels escenaris. Què va passar? Doncs, evidentment, que la pèrdua del Juan va suposar per ella un trasbals...
Havien passat més de mitja vida junts, eh? Pel que has explicat.
Tota, clar, i tota la vida professional, la compartida, els nens, tot. I ella, durant un mes sencer, no va ser capaç de tornar a tocar. Però aquí ja, qui sap, no sé si per fugir del dolor o perquè fins i tot el seu representant es va aprofitar de la situació, que molt bé podria ser, després d'aquell mes va començar el seu període de concerts i viatges més prolífics.
Encara més, eh?
Sí, encara més, a topíssim. I així va estar fins l'any 2003, que va anunciar la seva retirada definitiva dels escenaris. Què dius tu? Retirada, però no...
No, vale? Tampoc.
Dels escenaris? Sí, d'acord. Però no, és que va continuar amb la seva labor docent i va fer classes magistrals als Estats Units, a França, a Itàlia, a Espanya. Així que allò de retirar-se va ser que más o menos.
Val.
I dius tu, mira, amb 81 anys, eh?
Sí.
Es fractura el fèmur.
Ai.
Operació duríssima.
Sí.
Dius, bueno, ara que sí, ja està.
Deixa-ho tot ja.
No. Aleshores, com tenia molt poca mobilitat, va dir, no passa res, continua a casa. Els meus alumnes venen a casa, els superviso les classes, el perfusió... O sigui, els perfeccionava tècnicament des de la seva llar. Vamos, és que és una bèstia aquesta dona. Amb 81 anys, el fèmur trencat i la tia fent classe. Brutal, brutal. Mira, és que... És una crac, va ser una amant absoluta de la seva professió, un referent absolut de talent, de trajectòria, de brillantès, una lluitadora, una artista, a més, una mare, una pedagoga, tot, és que ho té tot. Per mi és com l'exemple viu del pack complet i una pianista, mira, és que no tinc paraules, és que és la Monda.
Jo crec que, a més, que hi ha una cosa dificilíssima amb el piano, i sempre ja ho saps, Maria, que ho dic del tot sense entendre-hi, que és molt difícil que les no... igual que quan parles ha de sonar molt clar, o igual que quan cantes ha de sonar molt clar, que les notes en piano sonin molt clares, jo crec que és una cosa molt difícil, perquè de seguida s'enganxen unes amb les altres.
El piano és dificilíssim, has de fer anar a la mà dreta, a la mà esquerra, els pedals...
Gràcies pels ànims.
No, és... no, perquè saps què passa? Que és un instrument que sembla que l'apreto i ja sona, no? Però és que és...
Però pot sonar de moltes maneres diferents.
Evidentment, i has de tenir una coordinació brutal. I aquesta dona era brutal, escolta'm. Era molt heavy metal. I res, jo crec que així és la forma d'acabar amb aquest homenatge. I també... com que és una dona que a mi m'ha marcat brutalment i em sembla un referent absolut, i com et deia, tenia una gran relació també amb la meva mare, que també és un referent per mi, perquè són dones que han fet carrera tenint fills, tenint família, tenint-ho molt difícil,
mare,
viatjant
Maria
per tot el món.
Per cert, si podeu, escolteu-la, perquè és brutal escoltar-la també en directe.
I com que són la monda, les dues, jo vull agrair a aquestes generacions de dones que ens han obert les portes, que ens han fet creure que es pot i que ens ho han demostrat i que, si no fos per elles, jo mateixa no estaria aquí. Ni dirigint òpera, ni a la ràdio, ni enlloc, així que us deixo amb una peça que ella va composar, Alicia de la Rocha, i la meva mare interpreta el violí, Lala Voronkova, i crec que és un petit homenatge per les dues i una forma de donar les gràcies a totes aquestes dones que són la Monda Lironda.
Gràcies, Maria. Us deixem amb aquest homenatge i a tot esperem la setmana vinent. Que vagi
molt bé. Moltes gràcies.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, 3 minuts i arribem a 3 quarts de 2, que ja som a la recta final del programa. Rafa Sanahuja, bona vesprada.
Bona vesprada, Joan Trias.
Què tal, per on no comences això?
Bueno, primer per saludar la gent que ens acompanya aquí a l'estudi, l'equip de la caravana.
Som-hi.
Ah, jo,
tira, és la teva secció.
Hola, Matiro, bona vesprada.
Bona vesprada als dos.
Quieto en todo el mundo.
Rafa.
M'ha encantat, el moment.
Has tomado el parlamento.
La nostra tejera.
La nostra tejera.
A mi molta vergonya, perquè és que no es veia i tampoc s'escoltava, però estava ple de persones mirant-me, flipant.
Per cert, deixa-m'ho dir això.
Saludem a la Núria, Núria Ros, bona vesprada.
Bona vesprada.
Correcte. Hola, Núria.
Què tal?
Deixa-m'ho dir això, que si algú vol veure el Momentum a les xarxes socials, han penjat el vídeo.
Anaves acompanyada a les xarxes socials? O has agafat algú i has dit...
Jo he agafat una dona i he dit, perdona, gravi'm, sisplau, dic, s'ha de clicar el botó vermell.
Una que passava per allà.
No, s'ha escoltat en directe.
Que ens passi els autònoms, que ens passi els autònoms de xarxes, li pagarem.
Exacte.
No hi ha problema. Escolta, ha estat molt bé, això.
Sí.
Ha estat molt bé.
Rafa, deia, per on ho comencem?
Escolta, una cosa, la Voronkova... Sí. Jo crec que és...
La tens aquí encara, eh?
Encara està allà i fora,
sí,
eh?
Sí.
És una mica l'esperit Arnau París, eh? O sigui, és tot allò...
Sí que té una mica...
Tot revolucionat, tot allà, tot a tope. Tenim dos accionistes que venen, doncs... A moltes ganes de fer ràdio. Escolteu, no sé si us en recordeu, però dissabte passat... Ai...
Què?
Vaig anar de boda. Ai... Us ho explica... Mira, Mendelssohn.
Home, sí senyor.
Ho hem lligat tot molt bé amb el que venia darrere. El cunyat, no, hi havia un cunyat, però un que no molesta massa.
Val,
hi havia,
aquells que ja s'ho fa sol, eh?
Hi ha un altre que molesta més, i aquest no va venir.
Està bé. Vas menjar bé o què?
Bueno, ara us ho explicaré. Ara us ho explicaré.
Aquest fras entrega no.
Gentada de por, els nuvis tenien molts amics, són de la colla de Núria Ros, que és molt sociable.
Sí, moltíssim.
No com jo, que tinc...
El somriure com a bandera porto jo.
Quatre amics, jo tinc quatre amics mal contats. i la Núria Ros i els nubis tenen un, bueno, una manifestació.
Sí, sí, sí.
Una
sí.
manifestació. Les mares dels nubis, molt elegants, en monocromo, anaven d'un sol color, ja us ho dic.
El mateix.
No,
ara a la secció de moda al final, eh?
Cadascuna d'uns, home.
En monocromo.
Estava Inés, que és col·lega.
Ah, sí? Sí.
Boníssim, això.
Estava d'Inés. La núvia amb ulleres. Això és curiós.
De sol?
Això... No, 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 ella porta ulleres. Ella porta ulleres.
Què vol dir que és curiós?
No sé, home, perquè normalment les núvies en aquell dia es posen lentilles, lentilles o fan, busquen variants. Però no
com diu la meva àvia, llentilles.
Llentilles.
A mi, a mi una núvia amb ulleres, la primera que la veig, em va fer com si no fos la núvia.
Era
com
ai, una, per favor,
com una més que passava per allà. Tot molt bé, molta alegria, això durant la cerimònia...
La gent miopa també es pot casar.
Durant la cerimònia...
Bueno,
escolta una cosa, durant la cerimònia encara la gent civilitzada, però... Va arribar el convit.
Que confusione sarà perquè ti amo è un'emozione che cresce
aquesta... piano piano. És que em poses ja aquesta cançó, ja és de les meves top, eh?
A mi doncs també m'agrada.
Els nubis la van triar allò per quan surten els cambrers.
Preciós.
Allò, eh? I va ser la cançó que va marcar el to de la part del convit en una masia a prop de Barcelona, supermaca. Cambrers que funcionaven com a soldats.
Sí,
un
això,
exèrcit
sí, ja
impressionant. Vàries consideracions. Atenció. Clar, allò va ser una veritable orgia de menjar i de beguda, Olma. Una barbaritat. Podíem haver, amb lo que hi havia allà, podien haver fet tres bodes, o quatre, no ho sé.
Has comptat els plats?
Només et dic... No, 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 eren incontables. Només et dic, Joan i companyia, que les tres darreres remeses d'aperitius, que eren croquetes i mini hamburgueses, jo vaig fugir. Em feia fàstig, ja.
Ai! De debò. Els aperitius, encara quedava no podia, el primer...
No podia... Bueno, després
no, els aperitius és un sopa de veritat.
Exacte. Escolta, veritat. Això va ser molt llarg, aquesta fase va ser llarguíssima.
Sí.
Tal, jo, molta calor,
també
evidentment.
També 5 minuts et fan llargs, eh?
Sí.
Perquè la gent entri en...
Doncs eren 2 hores i mitja. Imagina't com vaig acabar. Com vaig acabar. I quan la gent ja no podia ni caminar de farta, vàrem entrar a la part del convit, asseguts. A una taula.
Val.
Això va ser l'aperitiu.
La taula en la que estaves bé? T'ho dic perquè a vegades hi ha conflictes,
sí,
eh?
Sí, van encertar.
Sí?
Molt bé.
I van fer una cosa curiosa, que és fer un joc. Jo mai...
Oh. Ui!
Tenies allà...
Compte el jo mai mai, eh?
Sí, sí. Un limoncello. Tenien limoncello allà i
jo
anaves bevent.
Que ho canta, el jo mai mai.
Doncs mira, això va donar vidilla, perquè al final de vegades no saps què dir.
Que bé.
I ens va ajudar. Va ser una carn, un pa... Sí, limoncello.
I però... serà perquè ti amo, que són italians. Sí.
No, però mira, els... Mira, això...
No, està bé, està
escolta,
bé.
La gent entregadíssima. Una carn, un pastís, un cial i cafès. Clar, aquesta part és poc temps.
Sí.
Perquè estàs 3 hores a l'aperitiu i la part assegut és poc temps. Per tant, tots els càntics que estaven... Els càntics típics amb els tovallons...
Els tovallons, sí, sí, sí.
Estaven
sí,
concentrats en poc temps i llavors era un no parar.
Val, o sigui,
constantment, tota la gent cantant que es facin un petó de cine damunt de la cadira i allò de que se besen los padres de los novios i los propios novios. Bueno, és que va ser, jo dic, bueno, és que esta gent... Jo estava fet pols, ja. Jo no podia ni respirar. Jo no parlava directament, escolta.
No m'ho crec.
Es va fer aquest joc de taula i el moment final, per mi, va ser el millor, ja entrada la nit.
Sí.
Gin tònic i conversa sossegada.
Això fa anyejo, eh?
Sossegada.
El millor joc de la nit o el millor moment de la
nit...
Gin tònic i conversa.
Gin tònic i conversa. Doncs és que jo sóc així. La gent ballava molt, eh? Però jo els mirava des de fora dient...
Jo sóc dels teus, eh?
Quina llàstima
tot. Jo et dic que fanyejo, però sóc dels teus.
Quina llàstima tot plegat. En fi, i al final et dic una cosa.
Què?
El nubi, que és, entre nosaltres, un tio sobri.
Sí.
És sobri. Quan em vaig acomiadar i vaig dir, bueno, David, que...
David, es diu?
Sí, David, que ens n'anem. Em va fer una abraçada.
Ep!
Que jo vaig detectar molt nivell d'alcohol.
Limoncello.
Sí, perquè sempre és un dia de... Ah, hola, Rafa.
Els
has
dit senzill. Que avui faries el
no,
resum de la jornada?
Ja els enviaré. Els enviaré
sisplau,
el tall.
Sisplau. En David,
estar
i la...
I Maria.
I Maria, moltíssimes
felicitats.
La de les
ulleres, que no semblava nòvia, perquè portava ulleres.
Moltes felicitats a David i la,
exactament,
i la Maria.
Exactament, se'n van de viatge i em va fer una abraçada molt de... Te quiero mucho, ¿sabes?
Va, no, ja...
I no ens estimem tant, ja, realment.
No, bueno, tampoc. Però... Bueno. En fi, passa.
I fins aquí la meva crònica. Val, ja us he explicat com va anar la boda.
Sí.
Jo crec que ha estat bé, no? Bona crònica. Al final, el balanç, prou bé.
Positiu, eh?
He estat en bodes...
Positiu el que vas donar.
No, no, que va.
Sí,
jo sóc... Me'n vaig fer un gin tònic tota la nit. Re.
Val, val.
Escolta una cosa. Jo que a mi he anat a bodes que als 5 minuts em volia suïcidar, directament.
Sí.
Aquí no, aquí vaig aguantar prou bé. Per tant, bon balanç.
Val.
I ara, després de l'èxit que va tenir divendres...
Ah, calla, espera.
I en un dia com avui...
M'he de posar allò amb to...
Home, ja, prepara't la gola,
val.
Fes exercicis...
Això són exercicis?
Sí, jo no tinc tècnica, segur que la Broncova ens ajudaria amb
home,
això.
Home, i tant.
Castanyunya, informació.
de Catalunya... Digues, digues,
no,
de fa.
No, que t'anava a dir.
M'havia ja posat en context, home.
Ritme informatiu, anem explicant sí? Què ha passat avui, resum informatiu.
Val.
Endavant, Trias.
Diada de Catalunya, carrusel d'ofrenes florals al monument de Rafael Casanova, que està més o menys pel centre de Barcelona, i a aquesta hora podem saber com ha anat tot plegat. Rafa Sanahuja, bona vesprada.
Bona vesprada, Joan Trias.
Per exemple, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha estat molt matinador i ha encapçalat a primera hora la delegació del consistori a l'ofrena floral al monument de Casanova.
Casanovas.
L'acompanyament regidors i regidores de l'Ajuntament i un home que s'ha despistat i pensava que allò era una tuna.
En declaracions posteriors, el nou alcalde ha dit que és un gran dia per Barcelona perquè es poden tallar més carrers dels habituals i això fa marca el caos circulatori. Sí que ha lamentat que no funcionen les zones verdes i blaves per aparcar, ja que és festa. Aquí estem perdent una mica de negoci, però bueno, ja ho mirarem per l'any que ve, ha dit l'alcalde. L'alcalde ha acabat amb un visca Catalunya i visca en les superilles.
Per la seva part, Salvador Illa ha encapçalat la delegació del PSC, PSC, en l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova i ha demanat prudència, paciència, discreció i, això sí, constitució.
Semblava que es referia a la política, però no, estava parlant del seu meravellós serrell, que és fantàstic. Prudència, perquè no es descontroli el cabell i sembli massa progre. Paciència, per pentinar-lo bé. Discreció, perquè tampoc vol destacar, tot i que de vegades és inevitable. I constitució, això vol dir, fa referència a una mica de laca per constituir-lo bé i que duri tot el dia.
Mentrestant, una delegació de Junts per Catalunya amb Laura Borràs i Jordi Turull al capdavant han fet també l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova.
Casanova!
Quantes vegades? Casanova! Sobre les negociacions de la investidura han dit que no podeu ser ingenus.
El discurs l'ha començat Turull, però semblava que parlava Laura, perquè s'ha posat just davant d'ell somrient tant a les càmeres de tal manera que tapava Turull i no se'l veia. Han estat moments de confusió pels mitjans, tot i que els líders de Junts li han tret ferro. No ha estat tan confús per confusió la manera que tenim de fer política.
I recordem que entre els representants d'Esquerra Republicana a Catalunya hi era Oriol Junqueras, que ha donat positiu per Covid i no participarà dels actes de la Diada.
Han fet falta 6 membres de seguretat del partit per retenir-lo a casa. Junqueras volia participar a tota costa, tot i les recomanacions mèdiques. Hi han hagut veïns que han vist com lluitava contra les forces del partit a crit de que jo vaig pels meus sants collons peti, que sense mi no és el mateix. Sembla ser que finalment l'han aconseguit calmar posant-li un tranquil i s'han dit d'un got de llet nostra, amb magdalenes de la vella EASO, el seu habitual esmorzar de la Diada.
I com ja és habitual, Pedro Sánchez ha felicitat la Diada de Catalunya en un missatge en català a la xarxa social
X.
Antigament coneguda com a Twitter.
El president espanyol en funcions assegura que Catalunya ha obert un nou camí de progrés, entesa i convivència, i és el moment de mirar el futur i seguir endavant. També ha assegurat que si Puigdemont no el fa president, esborrarà el tuit i el canviarà per un de l'1 d'octubre, amb piolins embatussant gent gran, i si t'he visto no me acuerdo.
I continuem parlant de més palassos, perquè el portaveu del Consell de la República, Antoni Castellà, ha advertit que una negociació sense confrontació no té resultats.
Ho ha dit vestit amb un uniforme de futbol americà, ombreres de ferro amb motius catalanistes, el casc amb una estela del darrere i amb pintures de guerra, mentre Lluís Llach tocava un tambor tribal.
Se m'està anant cap al mexicà, ja, una mica?
Bueno. Això arriba a tot el món,
sí,
per l'aplicació.
Som internacionals.
Sabe.
Per la seva part, Alberto Núñez Feijóo, que falten 2 setmanes pel seu debat d'investidura, ha fet un tuit també, déu-n'hi-do com va, en què afirma que Catalunya com una terra que sempre ha contribuït a enriquir el nostre país.
El líder dels populars ha matitzat que sobretot li agrada la gastronomia, que ha dinat unes quantes vegades al Pinocho de la Boqueria, però que es deixarà la pell perquè el català, l'idioma, no entri al Parlament. Si ja està el castellano, que nos entendemos todos, per la seva part, Joan Manuel Serrat no ha fet declaracions.
I també a aquesta hora us podem explicar com serà... Serà? La manifestació...
Què serà?
És que
serà?
Ja 2 vegades
què
serà.
Què serà? Serà?
La manifestació de la Diada de l'ANC.
L'ANC. Si tot com va d'anar...
Sí.
Si
evidentment, que és l'ANC, però volia fer gràcia.
Si tot va com ha d'anar, ni un paper a terra, es cridarà Som gent de pau i Europa ens mira i participaran 2 milions, segons l'organització, i 10-12 persones, segons la Guàrdia Urbana. 15, com a molt.
Anem a plana cultural?
Anem a plana cultural.
I en plana cultural, museus, edificis emblemàtics i altres equipaments fan portes obertes amb motiu de la Diada.
El portaveu de l'Associació de Museus, Edificis Emblemàtics i Altres Equipaments, la de Miaie, ha dit... Sí.
La què, perdó?
Associació de Museus, Edificis Emblemàtics i Altres Equipaments. La de Miaie.
Val.
Ha dit que sí, però que demà cobraran el doble, perquè catalans sí, però no tontos.
Fins aquí la informació general, això sí. Anem als esports.
Espera't.
No, respira.
Respirem una mica.
Sí. M'estic quedant sense veu, ja.
Tira-li.
En plana esportiva, Luis Rubiales renuncia a la presidència de la Reial Federació Espanyola de Futbol.
Tot i això, Rubiales continua ferm en la seva postura i és literalment que té fe en la veritat i que farà tot el que estigui al seu abast perquè la veritat prevalgui. A hores d'ara està reunit amb els seus assessors Bertín Osborne, Santi Abascal, José Manuel Soto i Carvajal del Reial Madrid per veure com plantegen la defensa. Woody Allen entra per videoconferència.
Més noms com els de Joan Laporta, Oriol Romeu, Alexia Putellas, Pere Milla, Sergi Gómez i Juan Antonio Morales, entre altres, han participat en les ofrenes florals al monument de...
Rafael de Casanova! El president Laporta ha remarcat el detall de que portava l'americana oberta. Ho faig així, perquè si per un casual el botó per la pressió surt disparat, no m'agradaria que li tregués un ull a algú. Per la seva banda, Oriol Romeu ha dit que ha estat assajant una sardana que ballarà en directe durant el proper partit del Barça.
Gràcies, Rafa. Anem a l'entrevista. Vinga, doncs, canvi de registre a aquesta hora, perquè aquest 11 de setembre torna la manifestació de l'ANC. La NCE, l'epicentre de la convocatòria, serà la plaça Espanya, que l'Assemblea anomena per aquesta ocasió plaça de l'1 d'octubre, on hi confluiran quatre columnes de manifestants. La marxa començarà, com cada any, a les 17:14, i els organitzadors de l'acte preveuen que la participació sigui, com a mínim, la mateixa que l'any passat, 700.000 persones, segons la mateixa ANC, i 150.000, segons la Guàrdia Urbana. Justament amb això sempre hi ha polèmica i per això a aquesta hora podem saludar la persona que, atenció, fa el recompte de persones per l'ANC. Ell és l'encarregat de saber quantes persones participen d'aquesta manifestació. El seu nom és Alfons No Doni Una. I ja el podem saludar. Alfons No Doni Una. Bona vesprada.
Hola, què tal? Hola.
A veure, ens posem seriosos. Vostè és l'encarregat de comptar quantes persones participen avui a la manifestació de la Diada. Això és així?
Sí, senyor, així és.
I clar, això deu ser molt complicat. Quin és el sistema que utilitza per part de l'ANC per fer aquest tipus de recompte?
Doncs mira, jo començo més o menys per Plaça Espanya, que aquest any surt d'allà, i vaig tocant el cap de les persones. Et toco el cap, saps? I un toca el cap i vaig comptar. Un, dos, tres, i res, fins que acabem a tothom.
Sí, clar, però això, en fi, és molt poc científic. És fàcil que es faci un embolic. És una mica com qui compta nens als esplais.
No, però què va? Però jo tinc el meu sistema. És un sistema fantàstic.
Per tant, hi ha alguna cosa de tecnologia amb drons, calculant, amb ordinadors, amb xarxes, amb tot això, eh?
No. Jo poso gomets.
Gomets, eh? Com al col·le.
Claro, però va molt bé, Si de vegades allò més senzill és el més efectiu.
Però deixi'm preguntar-li què fa amb els gomets.
Però mira, si poso a cadascú, per no descomptar-me, aquest és el problema de la Guàrdia Urbana, que no ho fan. Mm. Però així surt tampoc, perquè es perden. I no fan servir gomets i es perden. I al final els surten, doncs no sé, molta més gent que a nosaltres. Però el gomets són infal·libles.
Gomets, en fi, però això és una feinada. No té un equip, senyor Alfons?
No, jo sol. Si és molt fàcil, cal tenir paciència i res més. Mm.
Deixi'm preguntar-li quina edat té, Alfons.
98, un xaval, però m'encanta fer-lo, Va bé el caminador perquè hi porto que comets i tal.
Vale, Alfons No Doni Una és l'encarregat per part de l'ANC de comptar quantes persones participen en la manifestació d'aquesta tarda. Alfons, mil gràcies.
De res, un plaer, home. Puc saludar?
Saludi.
Saludo Tina Guo, que és una de les violinistes de Hans Zimmer.
Gràcies, Alfons, i ànims aquesta tarda.
De res, a manera. Adéu, adéu.
Va, ara sí, ja tornem a seguir, ja, si ens posem més seriosos, perquè us deixem amb l'Estel migdia. Aquella informació que sí que val la pena escoltar, aquella informació seriosa, amb Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius explicant-nos per on passa tota l'actualitat. Un dia important, com avui, l'11 de setembre. Nosaltres hi tornem amb més caravana demà, a partir de les 8 del matí, aquí a Ràdio Estel. Adéu-siau.